A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 17 minuts del matí. El 2011, Esquerra Republicana va obtenir 423 vots en les eleccions municipals. Han passat gairebé 4 anys. I de ben segur que la candidata d'Esquerra Republicana deu haver escoltat ja aquests dies una expressió del tipus, home, tal com va el partit, això està fet. Aurora Carbonella assenteix, i el cert és que l'Ajuntament de Sitges, des de la marxa d'Àngels Parés, que ostentava en aquest cas la representació d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, hi ha aquesta, diguem-ne, plaça vacant, que Aurora Carbonell, hem de suposar, segur que té a la seva ambició poder ocupar en aquesta propera legislatura. Aurora Carbonell, bon dia i bona hora.
Bon dia.
L'Aurora Carbonell assentia, perquè segur que ha escoltat a més d'un que deia, home, això està fent, no?
Sí, de totes maneres també vaig escoltar el 2011 molta gent que em deia que jo t'he votat, jo t'he votat, jo t'he votaré. O sigui que també sóc realista i toco de peus a terra, eh? O sigui que sí, és cert que és un bon moment, però també tinc l'experiència d'haver ja passat unes eleccions i, per tant, ja m'ho prenc d'una altra manera.
Gairebé podem començar d'aquesta forma i amb tots els matisos que ens hi vulgui posar l'Aurora Carbonell. Esclar, aquest entorn, aquest paper d'Esquerra tan influent hores d'ara i aquest augment en la intenció de vot per Esquerra Republicana és un dels màxims avals per la candidata d'Esquerra Republicana a Sitges per poder tenir un bon resultat en aquestes eleccions, o hem de suposar també que alguna feina en l'àmbit local s'ha de poder fer valer aquí, no?
Clar, evidentment. Jo penso que són els dos factors. Hi ha un factor de marca, que és cert que hi ha gent que vota la marca i hi ha gent que és molt fidel a la marca, passi el que passi. Hi ha gent que és més volàtil i que depèn de com vagi la marca vota una o una altra. I hi ha gent que vota a la persona i hi ha gent que vota a l'equip i a la candidatura. Nosaltres hem apostat molt per l'equip aquest any i per això tenim una llista molt plural, molt diversa, molt de gent, molts independents, dels 21, no, em penso que són 9 que són independents, hem anat a buscar gent de sectors concrets.
Fem un parèntesi aquí. Què ha passat amb els independents? Que cada vegada prenen una consideració més també influent a dins les llistes.
Sí, jo crec que és molt bo. Jo crec que això és molt positiu per la ciutadania en general, perquè primer vol dir que hi ha gent al poble que té un interès per millorar el poble i pel servei públic, això és important, i després que fa que els partits no siguin tan tancats, que això per mi és, de fet, és un defecte, no? A vegades que hi ha partits que sense voler, amb la dinàmica de les reunions de cada dia, de cada setmana, de les executives regionals, nacionals, locals, et pots anar tancant, i d'aquesta manera és una manera d'obrir-te que crec que és molt bona pel ciutadà, sobretot per la ciutadania.
Que hi ha un punt d'endogàmia a vegades?
Sí, segurament.
Sí, aquesta legislatura ha demostrat que més enllà dels partits hi ha un munt de persones que els diuen als polítics volem, feu-ho, ens queixem d'això, ens queixem d'allò, volem solucions, sí. Més enllà del que
penseu,
normal, més enllà de la ideologia que teniu cadascú de vosaltres?
És normal, les eleccions municipals són, al cap i a la fi, és que posaràs unes persones que gestionaran durant 4 anys el municipi. Gestionaran el dia a dia i, a més, hauria de ser que tinguin un projecte de poble, una visió de futur i un projecte de poble. I aleshores la gent, és normal i lògic, el que et demana és que li... Jo ho vaig veure molt clar en els pressupostos participatius, el que demanava la gent. O sigui, vam fer els pressupostos participatius pensant que faríem grans coses o que la gent demanaria auditoris o no sé què, i resulta que la gent demanava papereres, fons, que els carrers estiguessin nets, o sigui, demanava les coses més normals i més comunes que necessita un poble perquè funcioni.
De tota manera, els polítics sempre diuen que en la majoria de casos hi ha valors que no canvien. Tingues el poble net, tingues el poble sense problemes o amb seguretat i tindràs la vida majoritàriament resolta per part de la majoria de ciutadans. Això continua sent així.
Això continua sent així. El que passa és que jo penso que és primordial que això es faci per tothom i es faci en igualtat, o sigui, per tots els barris igual. I no es faci la política de truca'm que jo amb tu ja t'ho arreglaré. Si em truques ja t'ho arreglo amb tu perquè et conec o perquè, pel que sigui. Evidentment, la política ha de ser igualitària per tothom i s'ha de tractar amb tots els barris de la mateixa manera. Fer un bon pla de barris per veure en cada zona quines mancances teniu, quines dificultats teniu i actuar de manera igualitària amb tothom.
Què ha passat en la vida d'Aurora Carbonell des d'aquell 2011 fins ara?
Políticament, el 2011 va ser un cop dur, perquè és cert que, tot i que les enquestes no anaven bé, el partit a nivell nacional anava molt malament, nosaltres a Esquerra havíem tingut canvis, no era el millor moment, era un moment difícil i jo era conscient, evidentment, però tot i així va ser dur, perquè ens vam quedar molt a prop i no vam poder entrar. Però la tristor, diguem, o aquell sentiment, jo també soc bastant així, em va durar com a molt una setmana. Vull dir, la mateixa setmana vam dir, tenim que continuar. I des de aleshores fins avui, que no hem parat. O sigui, vam dir, tenim que continuar, fem reunions, canviem executiva, fem això, canviem, si la gent no ha entès el que dèiem, doncs anem a buscar quines errades hem fet. Nosaltres ens vam fer sobretot un report, diguem, no?, de què és el que no havia funcionat, què és el que no havíem explicat bé, que evidentment, vull dir, cada un ha de ser conscient que a vegades t'equivoques i hi ha coses que no les fas bé, doncs anem a solucionar-les, anem a buscar què és el que hem de fer, i des d'aleshores que no hem parat. Jo penso que això ha sigut positiu, vull dir, nosaltres hem anat treballant i hem anat canviant el que creiem que no estava bé.
Aurora Carbonell, com ha vist aquesta legislatura?
Doncs aquesta legislatura, els 4 anys, no parlaré dels 2 últims mesos, perquè és quan de cop i volta s'han arreglat tots els jardins, els parcs, s'han pintat totes les coses, però és cert que al principi es va dir molt. Jo penso, l'eslògan que diu que és per les persones, jo veig claríssimament que no ha estat un govern per les persones. Jo penso que en el tema econòmic, crec, es van passar de frenada en el tema de pagar el deute ràpidament, paguem-lo ja, perquè tot i que la llei va canviar i el que es demana, però jo penso que van anar massa ràpid a pagar el deute i es van oblidar de les persones. Aleshores, clar, van posar l'IBI pels núvols, van posar una taxa d'escombraria de 140 euros, que era una barbaritat, i és clar que així les arques funcionen, perquè si jo ara als meus fills els dic, mira, passarem 15 dies que no menjareu, segur que a la compte corrent tindré més diners, però m'estic carregant una part important de la seva vida. I penso que és el que va passar. Van estar molt pendents, sobretot els 2 primers anys, de pagar el deute, i s'ha vist com està el poble. Bueno, a part de que es va tancar l'escola de música, es va tancar el RUSC, van sortir dels mitjans de comunicació, el projecte Timol pels discapacitats, vull dir, amb tot de serveis socials van haver de marxar, perquè clar, no es podia estar. I després la falta de manteniment del poble, que s'ha anat abandonant, perquè no hi ha diners... Home, això, jo penso que això sí que és molt ideològic i molt polític, perquè aquests dies he sentit partits que diu que no tenen ideologia i no m'ho puc creure, això.
No?
Perquè perquè precisament aquestes actuacions són molt ideològiques.
És a dir, aquesta apel·lació al pragmatisme, que l'Ajuntament és una empresa de serveis i ha de donar servei als ciutadans, i no marxar d'aquesta concepció, no us la...
No me l'acabo de creure jo. Ideologia, tothom en té una ideologia quan surt el dematí de casa, és que és impossible no tenir una ideologia. I de fet, molts partits d'aquests diuen no tenim ideologia, però si rasques una miqueta et diuen no, és que al meu partit hi ha gent de diferents ideologies i per això no ens decantem. Per tant, sí que tenim una ideologia. I per exemple, fer el pressupost és l'eina més política i més ideològica que hi ha. Vull dir, tu faràs un pressupost i et decantaràs, doncs això, a pagar el deute ràpidament o et dedicaràs més a cobrir les necessitats primeres de les persones, i això és molt ideològic i molt polític. Evidentment que s'ha de fer una gestió, però ni molt menys com una empresa. Jo he estat moltíssims anys en una empresa privada, i l'empresa privada el que ha de fer és guanyar diners, perquè si no en surten els números. L'Ajuntament, en principi, no ha de guanyar diners, ha de donar el servei al poble, no? Per tant, jo que penso que no tenir ideologia, jo ho trobo molt estrany.
O sigui que enteneu que tot i els condicionants en els quals es movia l'actual legislatura i l'equip de govern en aquesta legislatura, tot i aquests condicionants, s'haguessin pogut fer les coses d'una forma menys, no sé si dir, traumàtica?
Exacte,
sí?
Perquè és evident que el deute s'ha de pagar i és evident que hi ha unes lleis de l'estat espanyol que han canviat i que ho demanen, però jo penso que d'una manera més traumàtica. A més, que és molt lleig que et cobrin 140 euros d'una taxa d'escombraria i l'any següent et cobrin la meitat, 70. Llavors penses, bueno, o hem estat fent el primo aquí, o com és que no és lògic, no és normal. Potser era d'una forma més gradual, potser anem a fer-ho més a poc i no desassistim tant, perquè de fet s'ha vist ara. Molta gent es queixa del manteniment del poble, de la imatge del poble, que està molt desatesa, i el manteniment és importantíssim. Vull dir, nosaltres ho dèiem amb algun acte que hem fet, no volem inaugurar ni un de jardí si a darrere no hi ha un compromís que el mantindrem, perquè és que si no val la pena tenir jardins abandonats absolutament, perquè no es fa cap ni un de manteniment, i per això es necessiten diners, és clar que sí.
Algú pot prometre baixar impostos en aquesta propera legislatura?
Suposo que és difícil, perquè de fet ara ja els han rebaixat, clar, els han rebaixat a l'últim moment i llavors ara ja és bastant difícil i els impostos s'han de pagar i la gent, molta gent està, la majoria de gent paga els impostos content, però si veus un resultat, clar, si tu estàs pagant uns impostos altíssims per una banda i per una altra veus que el poble està absolutament desmillorat i que cada pitjor, això no et quadra. Vull dir, la gent, si no, està d'acord en pagar impostos, és clar que sí, perquè sabem que les coses es poden fer perquè es paguen impostos, però clar, el que no pots fer és pujar els impostos de manera molt forta, molt elevada, i desatendre totes les altres coses, perquè aleshores no és...
El que heu pogut escoltar pel carrer majoritàriament és això, aquest, no sé si dir desencís o aquest punt d'emprenyament de ciutadana, sí. Sobretot per la pressió fiscal?
Sí. Sí.
Per anar pel món...
Una és la pressió fiscal, l'altra és això, la deixadesa del poble, la mala imatge de Sitges, això t'ho diu molta gent, és que mira com està, tot abandonat. A mi em fa gràcia perquè molta gent et diu, però és que el meu barri està molt pitjor, perquè està... i el centre no, jo dic, no, jo visc al centre i el centre està brut i està desatès igualment, vull dir, i un altre et parla d'un altre barri i et diu, no, el meu, vull dir, és com una cursa a veure quin està més desatès. Jo penso que bàsicament la gent s'ha queixat de la pressió fiscal, s'ha queixat sobretot de l'entorn, que està molt deixat, i s'ha queixat també de la falta de comunicació a l'Ajuntament, vull dir, de poder parlar amb els regidors, amb l'alcalde, moltes vegades, gent que et diu, és que ui, em costa molt, o demà et donen hora per no sé quan. I després, sobretot, nosaltres sí que ho hem vist, fent el programa, que hem parlat amb molta gent i tal, que hi ha una mena de regnes de taifes en cada regidoria, que cadascú té el seu garito, diguem, i no vol saber res de l'altre. No, és que jo només m'encarrego d'això, jo d'això no en tinc ni idea. I això penso que és un error, que les regidories haurien de estar coordinades, sobretot hi ha algunes que és imprescindible, com turisme i cultura, han d'estar, cada dia s'han de veure i s'han de parlar. I hem vist que, clar, potser també, que és el perill que pot passar, a l'haver grups diferents, cada un agafa una regidoria i és com el seu àmbit i ja m'oblido del que passa als demés, i això penso que és una mala política, això fa mal al poble en general.
Ens situem on ho heu deixat. Aquesta serà una legislatura en què, si el 2011 la paraula pacte era una paraula més o menys previsible, en aquesta gairebé dona la sensació que serà
segur.
Obligada. No?
Sí, segur, i més d'un, vull dir, més de dos o... tres partits, seguríssim. A mi no em fa por, i de fet jo sóc una persona i entenc que els que m'acompanyen a mi sóc una gent de consens total i que ens agrada parlar i ens agrada i estem acostumats a treballar en equip, i tampoc no és bo que hi hagi majories absolutes d'aquestes que hi havia alguna vegada n'hi ha hagut, que llavors fan absolutament el que volen, però sí que és cert que, no, que s'ha d'estar coordinats i s'ha d'estar parlant diàriament. El que no m'agradaria que passés és que s'ajuntessin tres o quatre partits i que passés això, que cadascú agafés la seva regidoria i s'oblidés del que passa a Sitges. Si jo agafo, per dir alguna cosa, no sé, recursos humans, a mi què m'importa el que passa a les platges, el que m'importa el que passa a Hisenda. No, jo penso que totes han d'estar ben relacionades i ben comunicades.
Li valoreu alguna cosa positiva en aquest equip de govern?
Home, en aquest equip de govern és cert que han reduït el deute a la meitat, clar, això sí que evidentment és positiu, perquè mira, tindràs les arques previsiblement més sanejades, i
sí,
això ells ho han dit.
Aquella frase de qui vingui ho tindrà millor.
Exacte, doncs, qui vingui ho tindrà millor. Però han deixat un problema amb els treballadors de la casa, o sigui, tot s'ha dit, perquè l'últim ple és on es va veure, vull dir, pots dir, que és una mica el resum del que dic. És una mica el resum dels 4 anys. Dir, sí, hem treballat molt la part econòmica, però la part de les persones, la part social, i es va veure en l'últim ple. Deixem les arques sanejades, podreu fer el que vulgueu, mira que bé que ho hem fet, però per l'altra banda deixes uns treballadors enfadats perquè no s'han complit el que es va acordar, amb mala comunicació, desatesos, és una mica el resum.
Esquerra va formar part el passat dissabte d'aquesta trobada organitzada per l'ANC, que va acabar amb una fotografia de família,
sí,
dels 5 candidats que eren presents. S'imagina Aurora Carbonell, allò fent futurible, un pacte entre aquelles 5 formacions polítiques per mort de
el
sobiranisme,
difícil,
o per mort
difícil, perquè una cosa és que estiguem d'acord en aquest punt, que és la sobirania, però una altra cosa és que estiguem d'acord en les polítiques socials, i amb algun,
per qui
ens amb algun ho veig més difícil.
Per qui ens escolti, si algú pot pensar bé, per mort de la sobirania, si es pot pactar, o si veritablement en unes municipals més enllà de la sobirania, més enllà de la independència, més enllà d'aquesta convicció, i hem de posar alguna altra cosa aquí perquè puguin, diguem-ne, els pactes desenvolupar-se amb una certa, no sé si dir, confiança entre tots.
Jo crec que amb els pactes, evidentment, és un punt importantíssim la sobirania. Sobretot, possiblement, és possible, es podria fer un pacte d'aquí al 27 de setembre. Perquè d'aquí al 27 de setembre el país està en un moment històric, per molt també que hi ha gent que et diu no, és que Sitges, doncs nosaltres només ens interessa Sitges i el nostre municipi, Sitges, no ens enganyem, està a Catalunya, Catalunya està passant un moment històric i el 27 de setembre alguna cosa passarà i algú i tots s'hauran de mullar, tant els que sí com els que no, com els que ara diuen a mi és que aquest problema no m'importa, no.
A peu de carrer, però, i de cara a les municipals, Aurora Carbonell, sent aquella, no sé si dir, aquella dualitat entre els que creuen que les municipals han de tenir uns arguments de cara a l'electorat que són uns, i les eleccions al Parlament de Catalunya, evidentment, en aquesta clau en la qual tothom en parla, en tenen uns altres d'arguments, i que barrejar-los pot ser d'alguna manera, no sé si dir, pervertir el sentit final de cadascuna de les eleccions.
No, sí que se sent aquesta dualitat amb la gent, que hi ha gent que et diu, home, és que clar, hem d'estar aquí per la independència i tal, i en canvi hi ha gent que et diu, és que a mi el que m'importa és que el rebut de l'aigua, que és
que
caríssim,
que
i
moment,
que és veritat.
No?
És veritat, que jo crec que tampoc ens hem de tancar absolutament a tot, excepte, evidentment, hi ha partits que per ser de dretes i ser antisobiranistes ja no anirien mai de la vida, però la resta jo crec que no ens tanquem a ningú, perquè és cert que hi ha polítiques d'esquerres que a mi em costaria molt pactar amb segons qui, no? Però sí que jo crec que si són persones civilitzades i són persones de consens, doncs abans de fer el pacte ens hem de sentar i hem de parlar i hem de dir, escolta, d'aquí el 27 de setembre, doncs què farem? I cadascú que posi la seva posició damunt de la taula.
Com que estem encara en aquest moment de les entrevistes de formacions polítiques que han estat espectadores, hem parlat de la valoració de l'equip de govern, com valoreu el pes de l'oposició en aquesta legislatura, el paper que tingui l'oposició?
L'oposició, suposo que també ha tingut un paper difícil, sobretot, clar, només estava el PSC i la CUP. El PSC, sobretot els dos primers anys, els van retreure, calla perquè tu has fet això, tu calla perquè tu has dit això, i clar, han estat dos anys o tres, potser els últims temps han estat més animats, però fins llavors, clar, tenien que, algunes coses, és cert que les tenien que callar, altres no sé si no tenien respostes i no han pogut fer massa oposició. I la CUP, ells mateixos, no, m'ho han dit, clar, ser només un regidor, doncs és molt difícil canviar totes les coses que abans vols canviar només tenint un regidor a l'oposició. Per tant, jo a l'oposició no l'he vist molt forta, però crec que per això, no per ells, sinó per la situació que ha tingut la legislatura.
Us ha vingut al cap aquesta imatge? Què pot fer un regidor?
Un regidor és difícil, vull dir, s'ha vist, i de fet la gent de la CUP m'ho deia, no? Que a vegades entres amb molta il·lusió i moltes ganes de fer coses i de canviar, i allà, clar, et quedes molt sol. Suposo que, doncs, és això, tenir perseverança, estar convençut dels teus ideals i del que tu defenses, i anar lluitant el dia a dia. Ara és la més desagraïda dels treballs, això segur.
Temes recurrents, hem parlat de la pressió fiscal, apuntat ja algunes consideracions. Aurora Carbonell, però sens dubte alguns dels temes d'aquesta legislatura són encara temes molt del present, com són la conciliació, en aquest cas del descans ciutadà, amb les activitats de lleure, com pot ser el top manto, com pot ser problemes que es desenvolupen en allò de l'àgora pública,
sí.
de molts sitgetans. Hi ha solucions a això? Formen part del nostre model econòmic, turístic, que no es pot canviar tan fàcilment com alguns poden creure? O la visió d'Esquerra Republicana d'això?
Hi ha solucions i s'han de buscar solucions. Hi ha d'haver-hi voluntat política i voluntat de treball contínua per solucionar molts d'aquests problemes. Cada problema té el seu. El problema del Tom Manta, en fi, és un problema humanitari, és un problema de persones i és un problema global, no, vull dir, no és nostre, no? És un problema que jo he llegit moltes vegades que diuen que hi ha països que els països que tenen bones polítiques migratòries o bones polítiques de benestar social no tenen tanta dificultat com els països aquests del sud, que no tenim precisament, l'estat espanyol té una política migratòria que em deixa bastant que desitjar, no? Per tant, és un problema humà, un problema de persones, això és el primer que ens ha de fer pensar. Ara, és un problema econòmic, és un problema greu pel comerç, per la gent de les platges, és un problema per molta gent d'aquí Sitges i per molta gent que viu aquí, no?
I Aurora Carbonell és conscient, com els altres candidats i candidates, que l'electorat demana
sí.
solucions, sí, o demana respostes, o demana que es pugui fer alguna cosa que vagi més enllà.
Sí, jo crec que s'ha de fer, a veure, no inventarem res molt nou, el que sí s'ha de fer, evidentment, és estudiar cas per cas, no?, i intentar solucionar-ho, això sí, però sí que s'han fet moltes propostes amb altres poblacions. S'ha multat els que, a la gent que compra, s'han intentat portar a un altre lloc, s'ha fet el que de moment sembla que funciona més, és la presència policial, i aquí a Sitges ha passat, a la que van estar els Mossos o els municipals, van fer una setmana que bastaven cada dia, se'n van anar. Potser s'hauria de fer un esforç de dir anem a provar la presència policial durant un temps més llarg, que és difícil, perquè la policia té molta altra feina i tampoc és fàcil, però anem a provar a fer com una, diguem, una mena d'actuació forta durant un mes. Nosaltres no arreglarem el problema global perquè s'aniran a un altre lloc, però segurament arreglarem el problema de Sitges. Jo crec que de moment, amb totes les iniciatives que jo he mirat, perquè he rebuscat, la Cambra de Comerç també n'ha fet una que es tira la manta, es diu, perquè clar, és veritat que també s'ha de fer molta conscienciació a la gent de que no compri, perquè estàs, a vegades la gent erròniament pensa que fa un acte de caritat ajudant amb aquella persona, i no, estàs fent un acte d'afavorir aquest tràfic de venda il·legal, que a més n'hi ha fàbriques que segurament tracten malament els treballadors, vull dir, estàs afavorint això.
A hores d'ara, què és més efectiu? Facilitar la presència policial o intentar que aquesta conscienciació dels compradors sigui cada vegada més evident?
Jo crec que s'han de fer les dues coses, s'han de fer les dues coses a la vegada, conscienciar la gent que no s'ha de comprar. És que, clar, si ho penses, si et poses a pensar, és com si diguessis, mira, és que vaig a comprar amb un traficant de drogues perquè em fa pena, pobre, perquè visqui bé. Que no ho faràs, perquè penses, home, això és una activitat il·legal i la seva estructura ja és econòmica, és tot il·legal. Doncs això és exactament igual.
Teniu el vostre establiment, el Rovell de l'Ou, en aquest sentit.
Sí.
Han canviat algunes coses en aquests 4 anys? Heu notat que la presència de Top Manta és superior, és igual, s'ha mantingut, està cronificada en un nivell determinat?
Jo crec que és superior.
Que és superior?
Jo crec que és superior. Jo crec que sí, amb els 4 anys,
Sí, sí.
I va a tongades, és cert, a vegades algun més, menys, però jo crec que és superior, perquè a vegades és increïble, i a vegades la gent no ho veu perquè a vegades es posa a les 11 de la nit o a les 12, quan els comerços han tancat, i a vegades la zona de Parellades, Marquès de Montroig, hi ha moltíssims.
O sigui, que llevat d'aquell petit oasi que va significar el desembarc dels Mossos d'Esquadra,
sí,
l'any passat, la resta s'ha mogut, sí, d'una forma, sí, impenitent.
Sí. És que era, al cap de 2 dies ja tornàvem a estar. Penso que també és molt important, quan es fa una campanya d'aquest tipus, consensuar també amb tothom, amb els botiguers, amb els de les platges, amb la policia, amb el regidor, tots a una, anem tots a una, i segur que funcionarà millor que no cadascú aquí per la seva banda.
Com consideres que eren les plataformes, i si el fet del naixement de plataformes que han vingut, en aquest cas ocasionades per, des d'aspectes específics com la pressió fiscal fins a aquesta qüestió del Top Manta o la convivència veïnal, sí, demostren que a la institució li costa, o sembla que li pot costar, des d'un punt de vista de funcionament intern, satisfer les demandes ciutadanes, i si les formacions polítiques poden tenir solució a això o no.
Les plataformes jo trobo que està bé, la veritat, perquè és una miqueta com hem dit abans amb els independents. A mi em sembla bé que la gent tingui inquietud i tingui ganes de canviar les coses i d'entrar en política. A mi això em sembla molt sa i estic molt, molt d'acord. La plataforma, per exemple, de la gent del carrer Bonaire contra el soroll, que jo algunes vegades he parlat amb ells, clar, tenen un problema també molt greu, i també fa molts anys que l'estan arrastrant. També s'hauria de buscar una solució, perquè és evident que no es poden anar donant llicències i llicències i llicències. Jo he vist que en un carrer que antigament hi havia molts bars, per sort, no sé perquè és per sort, no per cap actuació política, va començar a marxar un, va començar a marxar l'altre, un altre va canviar de ser bar de nit, de ser cafeteria, i va transformar-se el carrer. O sigui, ja no és ni la meitat del que era fa uns anys, no? Per tant, les coses poden canviar. Jo sí que amb aquesta gent del carrer Bonaire els diria que les coses poden canviar, que no és una cosa que ja es quedarà tota la vida així, segur que no. Ara, s'hauria de revisar les llicències dels bars, si tothom té llicència de bar o té llicència de què té. I per mi l'errada més grossa és haver anat deixant obrint, perquè clar, és evident que un carrer estret i petit amb tants bars, és normalíssim que hi hagin aglomeracions i que hi hagin problemes.
Amb unes llicències donades, i hem de suposar, ens fiquem en diguem-ne, en el millor dels casos, o en aquell que pot, en aquest sentit, respondre més a la institució. Imaginem-nos que la majoria de llicències estan ben donades i que, per tant, les activitats es poden fer sense cap problema. Com es resol aleshores això si hi ha unes llicències donades que atorguen uns drets, òbviament, als propietaris d'aquestes llicències i als establiments que paguen a l'Ajuntament per desenvolupar aquesta activitat?
Jo crec que això s'hauria de fer un plantejament seriós, també de consens amb tots, amb veïns, amb els dels bars, amb els comerços, i plantejar un canvi, potser fins i tot de model de l'oci nocturn. Potser s'hauria de buscar un indret on anessin a parar els bars o la zona nocturna perquè no estigués justament al rovell de l'ou. Clar, hi ha molta gent que et diu, home, però és que aquí sempre ha sigut així. Home, sempre ha sigut així. Exactament així tampoc ha sigut. Sí que hi ha hagut bars, però potser... Això ens passa a Sitges, ens passa molt a moltes coses. Abans érem molt pocs i ara som molta gent. Llavors, clar, no pots comparar el que era el carrer Primer de Maig als anys 70 o 80 amb ara, o al carrer Joan Tarrida o al carrer Bonaire. És que no es pot. Vull dir, això ens passa amb el Carnaval, amb la Festa Major i amb tot, eh?
I aquells que poden dir a la vegada, si Sitges no viu d'això, de què viurà?
Sí, no, jo no dic de carregar-nos a l'oci nocturn, ni molt menys, que a més és un benefici pel turisme, i a més un oci nocturn ben fet, com havia estat, i de qualitat, és una bona atracció turística. El que passa és que potser s'hauria això de buscar un altre indret, o diversificar una mica més, no massificar-ho tot en un lloc, només perquè és clar, només per la gentada que hi va, i és que ja no hi cabem. Potser diversificar una mica perquè no quedi tot acumulat en un mateix lloc.
Suposo, però, que molts ciutadans diran, senyora ja, Carbonell, jo sóc de casa, me l'enviaràs a casa meva.
No, per
frase
això.
Frase recurrent de moltes converses,
sí,
suposo,
sí,
no?
Normal,
no me l'envies a casa. Eh?
No me l'envies a casa, exacte. Però li pot passar en qualsevol, això. Vull dir, si no es fa un pla seriós, consensuat i ordenat de què es fa amb l'oci nocturn, qualsevol carrer està exposat a que un dia et vingui un bar i el següent et posi un altre al costat, un altre al davant, i ja tens una zona de moda.
Una reflexió en veu alta. S'ha degradat l'oci nocturn?
Jo a vegades, si surts per la nit, home, a vegades sí que veus una mica degradant. El Primer de Maig, per exemple, ha canviat, clar, potser a vegades que tens la nostàlgia de com havia estat, no? Però jo penso que una mica és això, és l'aglomeració, el tipus de gent que ve, ha canviat molt Sitges, i llavors ens hem d'adaptar, i de fet penso que el president del gremi que ho deia, els bars que s'han adaptat doncs han sortit bé, els que no s'han adaptat s'han quedat enrere, i jo crec que una mica és això, adaptar-se al nou que ve i a les noves situacions i a la nova gent que ve.
Sitges s'ha de canviar el pla d'usos?
És possible, és possible. S'ha fet moltes vegades, vull dir, s'han fet moratòries d'establiments, i això, vull dir, s'ha d'anar revisant, perquè amb això no hi hauria problema.
D'una font de negoci a una altra font de negoci. Terrasses, ocupació de via pública i un altre dels, no sé si dir, conflictes oberts entre aquell difícil equilibri de conciliar l'activitat
terrasses...
econòmica amb el dret de qualsevol ciutadà, òbviament, a passar per la via pública. Fa dies també apareixia una altra, diguem-ne, discussió dels tants serrells de discussió a partir d'una mena de barana situada al bell mig del carrer Major, que també han encès els ànims de molts ciutadans que no s'expliquen exactament com ha aparegut, però qualsevol, diguem-ne, elements a la via pública i com gestionar aquest trencaclosques que s'ha demostrat complicat al llarg d'aquesta legislatura.
Jo les ordenances aquestes de les terrasses, sobretot. Bé, primer, abans de dir-te de les ordenances, sí que volia dir una cosa, que nosaltres ho diem sempre. Les ordenances, primer, és important. Jo no crec que es facin falta més, perquè ja n'hi ha bastantes, però és importantíssim que les ordenances es facin amb consciència i tocant de peus a terra, que a vegades s'ha fet alguna ordenança d'algunes multes d'aquestes de 700 euros per trepitjar la gespa i aquestes coses que no eren molt realistes. S'han de fer unes ordenances clares, però hi ha tres passos importants. Una ordenança clara i que toqui de peus a terra, gent que vetlli pel compliment de l'ordenança, perquè si fas una ordenança fantàstica i ningú vetlla pel seu control no serveix de res, i un cop s'obren expedients, que hi hagi un seguiment, que aquells expedients no es quedin en un calaix. Vull dir, si els tres factors aquests no funcionen bé, els tres, no funciona.
Això demana, un canvi en l'organització municipal, això demana més recursos, això què demana?
No, jo penso que això demana, jo crec que les ordenances es fan per complir, vull dir, si no, per què es fan? I jo no penso que hi hagi problema amb que s'hagi de vetllar pel compliment, i després que si s'obre un expedient hi hagi un seguiment. I de fet, amb el tema de les terrasses, per exemple, nosaltres que hem parlat també, el tema de les terrasses, que a més li molesta a tothom, li molesta també amb la gent que té els negocis, perquè a mi m'ho han dit moltíssims. Perquè també una altra queixa, que això també és molt típic, s'ha de tractar amb tothom igual. no pots multar en una terrassa 20 vegades i quan el del costat no el multen, perquè llavors això crea sempre problemes i discussions. Les ordenances són per tothom igual.
Esquerra té constància d'això?
Sí,
de greuges comparatius.
Sí, m'ho han dit, m'ho han dit. I de fet, el gremi és el que deia, diu, nosaltres som els primers defensors de que es compleixin bé la normativa, perquè no ens interessa que els associats, diguem, els restaurants estiguin esbarallats entre ells, i no ens interessa que la gent ens vegi malament, com diguem, mira, és culpa pel turisme, no? I no és cert, és culpa de que si es fan unes ordenances ben fetes, s'ha de vetllar pel compliment i s'ha de fer un seguiment dels expedients que s'obren.
Us ho preguntava perquè si no hi ha hagut possibilitat sempre de complir amb les ordenances, ha estat, amb tots els matisos que vulgui Aurora Carbonell, perquè l'Ajuntament no ha volgut o no ha sabut?
Jo crec que és una mica les dues coses, eh? Però jo també veig molta desídia a vegades aquí.
Sí?
Vull dir, deixar-ho... Bueno, sí, perquè és que només has de passar, és que clar, jo potser també perquè visc molt al centre, però jo ho veig cada dia, això. No ho veig tan complicat de dir, escolta'm, que n'hi ha... a més, que jo crec que hi ha establiments que reiteren sempre, vull dir, que sempre són els mateixos els que estan fent l'incompliment. I si nosaltres, ciutadans, ho veiem, jo entenc que l'Ajuntament també ho ha de veure, no? No sé, no ho veig tan difícil, diguem, ni tan complicat, no? El que passa és que jo crec que amb les ordenances, jo recordo quan les van fer l'anterior govern, es va demanar, és que aquí, clar, nosaltres no estem a govern i potser no estic més equivocada, eh? Però jo recordo que l'altra vegada que nosaltres estàvem a l'oposició, les ordenances de terrasses es van fer molt a consens, perquè nosaltres vam anar a medir les distàncies que deien i vam fer al·legacions i vam fer... I en canvi, aquesta vegada, que jo crec que s'han empitjorat, perquè s'ha obert més la veda i de fet s'ha vist que hi ha terrasses a sobre les voreres i aquestes coses estranyes, jo crec que a mi em fa l'efecte que no es va fer amb tant de consens. I llavors passa això, per això és importantíssim el consens. Si es fan unes ordenances per les terrasses, han d'estar allà els veïns, els propietaris dels restaurants, els del gremi... Si les coses es fan consensuades i en tothom, les coses sempre sortiran millor.
Perquè Sitges pot debatir sobre un model turístic que no sigui bàsicament aquest, en el qual vivim ara?
Home, debatre sempre es pot debatre, eh? Però és evident que el turisme, sol i platja, restaurants, bars, que és el que tenim ara, si està ben fet, si és un turisme responsable que nosaltres defensem, no? Més que el de dir de turisme de qualitat, nosaltres defensem un turisme responsable, que és un turisme que respecti els veïns, respecti els sitgetans, el poble on vas, respectis la identitat d'aquest poble, que si s'està fent una festa major ho respectis, respectis l'entorn, el mobiliari urbà, respectis el medi ambient. Això és un turisme responsable, que és el que ara es porta, diguem, no? Després de molts anys d'haver fet moltes animalades, ara tothom defensa un turisme responsable. Turisme de sol i platja, bars, restaurants, jo penso que nosaltres ho sabem fer, ho hem fet sempre, i en això es pot fer de qualitat, seguríssim. Que a més es poden buscar altres opcions, fins i tot dins del turisme o d'altres negocis, d'altres economies. Sí, dins del turisme es pot buscar. Nosaltres sempre ho diguem, al voltant del turisme n'hi ha les centrals de reserves, n'hi ha els que fan els transports, els transfers, n'hi ha la formació, n'hi ha tecnologia, que n'hi ha, bueno, moltíssimes coses noves que estan apareixent en el món del turisme. I tot això són empreses que, per què no, podien venir a instal·lar-se aquí. Són empreses col·laterals del turisme.
D'alguna manera, Esquerra Republicana en el seu programa parla del CAP, parla de la farmàcia, però no diu allò obertament, prometem que...
Clar. No, perquè no podem prometre, vull dir, que ho prometi no està dient la veritat. El CAP és una competència de la Generalitat i les farmàcies estan tancades perquè, com l'ambulatori va tancar, ells, si no poden dispensar receptes, van decidir que tancaven, i això és una aposta privada, diguem, i l'ambulatori és competència... A més, que ara estava recordant que el 2011 va venir aquí l'Anna Simó quan el van tancar, que ja vam fer una roda de premsa allà davant,
a la porta del CAP.
I recordo com si fos ara que van dir no, això només és una retallada ara temporal i després ja ho recuperarem. I alguns ja van dir, ui, això no ho ha vist ningú. I mira, no s'ha recuperat mai més. Per tant, no, això no es pot dir que obrirem el CAP perquè, vaja, no és competència de l'Ajuntament. El que sí es pot dir, penso jo, és intentar tenir un servei 24 hores d'una ambulància, per exemple. Si amb algú, una persona gran, sola, sobretot, penses a vegades amb aquesta gent que té més dificultats, li agafa algú a mitjanit i no pot anar a l'ambulatori, que hi hagi un servei d'ambulància 24 hores medicalitzada, que ja seria una semifarmàcia, i això jo crec que sí que pot estar, i això sí que s'ha d'apostar, perquè un servei 24 hores d'atenció sanitària, això sí que es necessita. D'una manera o altra es necessita. però potser aquesta seria una opció.
És una opció que es pot, d'alguna manera, prometre més que l'obertura del CAP?
Sí, sí, jo crec que sí, aquesta sí, perquè això podria ser una cosa d'àmbit.
És a dir, que l'Ajuntament prengués la iniciativa en aquest aspecte i gairebé no s'anava a dir si creés com una espècie de grup d'assistència domiciliària.
Sí, de tenir una ambulància medicalitzada, que llavors dius, home, doncs almenys tens una primera assistència, perquè això de l'ambulatori, jo he parlat amb metges, i hi ha de totes les opinions, eh?
En quin sentit?
En el sentit de que a vegades metges que estan a l'ambulatori et deien, home, és que a vegades cada nit obert 24 hores tampoc hi ha tanta demanda.
El mateix que deien els farmacèutics,
clar,
també.
I els farmacèutics
no us
tampoc...
penseu que aquí a la nit
exacte,
això és.
Exacte, penseu que aquí... I llavors, clar, vull dir, jo suposo que per això la Generalitat no les ha tornat a obrir, perquè ha vist que de moment funciona així. Per tant, és una cosa que no és tan clar que l'ambulatori hagi d'estar obert 24 hores cada dia. Ara, per exemple, a l'estiu, que doblem els habitants, home, doncs llavors sí que pot ser un problema. Per tant, jo crec que la solució, almenys per l'hivern, pels ciutadans d'aquí, ha de ser això, tenir un recurs 24 hores. Si ha de ser una ambulància, és una ambulància.
També depèn de la Generalitat, la nova escola.
Exacte, també. Per nosaltres és prioritari, per això l'Agnès, eh? Vull dir, nosaltres creiem que l'Agnès s'ha de fer... I no, ens costa molt entendre que cada any...
Hi ha pressupost.
Sí, però és que cada any es diu hi ha pressupost, ara sí que ja l'obrirem, hi ha els diners, i jo exactament no sé on està l'escull perquè no s'acabi fent, perquè ara ja fa bastants anys que s'està dient que ara ja sí. Nosaltres també hem parlat amb els nostres diputats d'allà, amb l'Anna Simó, precisament, que va estar d'educació, amb la Teresa Vallverdú, que és la nostra diputada, hem parlat moltíssimes vegades, ens han dit que sí, que hi ha la partida, i no entenem. No sé, aquí també, aquí s'hauria de mirar bé. No sé si és, espero que no sigui voluntat política de no fer-ho, eh? Perquè veus, això també és una branca ideològica, diguem. Què prefereixes fer primer, una escola o prefereixes fer un, no sé, un recinte per empreses, per no sé què? Doncs vés a per l'escola pública, que fa falta.
Aquesta campanya no ha sortit tant, però és clar, anant a parlar amb la Generalitat o formacions polítiques que tenen allò, diguem-ne, representants en llocs decisoris, el patronat ha sortit en algun lloc?
Oh, jo sí que ho li vaig demanar amb l'alcalde, perquè nosaltres sí que insistim molt en el tema dels espais públics pels sitgetans. No tenim espais públics, i a mi això és una cosa que sempre he trobat a faltar. En el govern socialista, quan hi havia tants diners, jo és que no entenc encara perquè no van fer centres cívics al centre del poble. Vull dir, van fer moltes coses, és cert, però es van deixar coses primordials per la gent, i a vegades voltes per aquí als costats, no cal anar molt lluny, i tothom té o un hotel d'entitats o un centre polivalent, perquè aquí les associacions, les entitats, els partits polítics, els grups que no sé què, o vas pagant o tens algú que et deixa un local, o no et pots reunir enlloc, i això no pot ser. I tenim espais públics que estan ocupats per empreses, i tenim una manca d'espais molt general. I el patronat és un dels que nosaltres ho tenim al programa. Sé que hi ha un conflicte judicial, brutal, però bueno, és posar-s'hi, tot és posar-s'hi. Que costarà diners, segur, perquè si hi ha un judici que en definitiva s'ha de pagar, bàsicament, però crec que fa falta, perquè és que ens fan molta falta espais aquí Sitges a nosaltres.
I és tan gran com sembla el patronat? Després d'haver perdut...
Home, ja no tant, perquè jo el vaig veure des de darrere i ja no és tant.
Ja que no és tant, no? Després d'haver perdut el que era el veritable sentit de l'hotel d'entitats, que era un hotel d'entitats sense ser-ho.
Per mi una errada i una desgràcia que es va fer en aquell moment, eh? Però sí, jo he pogut veure-ho des dels pisos del darrere, i clar, jo recordo haver anat al cine allà a l'aire lliure.
Per tant, el que queda, gairebé seria una qüestió simbòlica, no?
Sí, però espai, una mica d'espai hi ha, i com fa falta tant espai, és el que et dic, fa falta tant espai, que per petit que sigui, però jo també crec que és un espai emblemàtic, al centre del poble, que fa molta pena també, s'està caient a trossos, vull dir, és molt trist veure'n així el patronat.
Teniu uns minuts per fer repàs a programa electoral, per exhortar el vot, perquè Aurora Carbonell digui...
Nosaltres, en el programa electoral, que hem estat molt de temps fent-lo, bàsicament ho dividim amb l'acció social, que per nosaltres és el primer punt, que és precisament això, l'acció social, la salut pública, l'educació, la cultura, l'esport, el que afecta les persones. Tenim un apartat molt important de l'entorn, el medi ambient, que per nosaltres... No és només això, medi ambient, diguem, com les potencialitats del Parc del Garraf, els colls mirar el peix, també es cuida l'entorn, el que diguem el mobiliari urbà, el paisatge de qualsevol barri del nostre poble, el reciclatge, totes les polítiques mediambientals, i després tenim apartats d'ocupació, de turisme i d'administració. fer una administració transparent, fer uns concursos públics oberts, per, transparents també per l'administració, una administració eficaç, eficient, en fi, això són potser les normes, les línies així més generals, no? Tenim un programa molt extens que està penjat a la pàgina web ja fa temps i que es pot mirar. Ara, el que també evidentment per nosaltres és un punt importantíssim, la independència, que també ho posem en el nostre programa, més que res dir que nosaltres estarem a primera fila, vull dir, d'aquí al 27 de setembre creiem que s'ha de fer feina perquè el 27 de setembre guanyi la independència i a partir del 28 de setembre doncs estarem allà perquè fer el que digui el president que toqui, no? Però penso que a part de les grans línies aquestes, que cadascú, jo crec que és molt interessant que la gent es miri els programes, primer miri que tothom tingui un programa important, i després que se'ls miri bé, perquè aquí és on es veu una mica. Per exemple, és el que dèiem, nosaltres no diem obrirem el cap, no, perquè no és competència nostra, no ho podem dir, però en canvi t'estem dient que el nostre primer apartat és l'acció social de les persones, ja t'estem dient cap on anem nosaltres, ja t'estem dient que per nosaltres és important l'atenció primària de la gent, és important la sanitat pública, és important l'educació pública, perquè és els primers apartats. Jo crec que amb això la gent és com pot veure una miqueta per on aniran. Però després nosaltres volem incidir en els temes del dia a dia. Per exemple, s'ha de lluitar pel rebut de l'aigua, que és caríssim. Aquí a Sitges també és un problema i s'ha d'estudiar per què nosaltres paguem més aigua que arreu de tots els que tenim. S'hauria d'intentar recuperar el projecte de la biblioteca. També ja no sé què ha passat, que la gent també se n'ha oblidat, i la biblioteca...
El projecte de la nova biblioteca.
De la nova biblioteca. Un projecte que també fa falta per Sitges, i sembla que ara la gent ja no se'n recorda tant.
Que havia d'anar a la zona del Parc de Can Robert.
Exacte, exacte. Nosaltres volem recuperar aquest projecte, penso que és necessari. També tots els nostres veïns tenen grans biblioteques, les biblioteques ja no són el que eren abans. Són una mica un centre social també, vull dir, va tot tipus de gent, són espais molt transversals, molt oberts, pensem que fa falta, però les coses del dia a dia, com les ordenances de civisme, les ordenances de Terrassa, vull dir, totes aquestes coses en el programa estan detallades, potser menys perquè a vegades vols explicar més els grans projectes, però penso que és igual d'important tenir un gran projecte de poble i un gran projecte això de turisme o de l'administració pública, com pensar en aquestes coses del dia a dia. De que hi hagi fonts, que regi aigua, de cuidar les platges, a les botigues. Nosaltres vam anar a les botigues i allà està abandonat. Jo em vaig quedar parada que hi ha fanals. Van dir, no, ara ens han posat els fanals i tots els fanals són diferents. Un és baix, l'altre és alt, l'altre és marron. Dius, home, però què és això? Vull dir, cuidar el dia a dia i les coses del dia a dia és importantíssim. També.
En els grans projectes tothom pot estar d'acord?
No estic segura que tothom estigui d'acord, no estic segura que tothom tingui una visió de poble igual, per tant també s'hauria de parlar, no? Però no crec almenys nosaltres això que defensem un turisme responsable vol dir la limitació també de construcció, perquè amb un turisme responsable vol dir també que no vols construir, que no et vols carregar la identitat de Sitges, per tant jo no sé si tots estaríem d'acord amb un projecte així global.
El repàs a l'ideari d'Esquerra Republicana per aquestes municipals del 2015 amb la seva candidata Aurora Carbonell. Aurora, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Fins a tots la propera vosaltres. I avui al vespre un altre dels candidats que estarà en aquest debat amb els 12. Són les 11, tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.